Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions.
Don't upset your cart when he's so close.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel.
Discreet.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Què tal? Molt bona tarda. Gràcies per estar ara mateix a la sintonia de Ràdio Estel. Comencem una nova edició del Tot anirà bé en aquest dijous, que és ja 18 de novembre, i en el que comencem a tenir l'horitzó ben proper, un cap de setmana on esperem que hi hagi una mica de bon temps, després dels dies que portem, no? De núvols i de pluges que semblen, això sí, haver-nos donat una petita treva. Ens posem en marxa en aquest dia on l'actualitat ens posa al davant un autèntic ventall de temes. No sé si se n'adonen, però cada vegada sembla que tenim més a prop tots la tercera dosi de la vacuna. Això, si més no, és el que sembla, no? Ara ja hem començat a parlar dels més grans de 60 anys i també del personal sanitari, però tenim la impressió que la resta anem justament al darrere. I no seria d'estranyar si, com hem tingut ocasió de conèixer avui, el grau d'efectivitat de la vacuna, un cop ja hem fet les dues primeres dosis, perd un 59% d'efectivitat després dels quatre primers mesos. Sobretot també si seguim convivint amb aquests altres titulars que ens arriben des del nord d'Europa, on la situació realment és molt complicada. Ara mateix estem tornant a parlar de confinaments, de gent que pot sortir, que no pot sortir, en fi, una situació que, per sort, de moment ens agafa una mica llunyana, no? Però el tema de la Covid avui ens ha deixat molts més titulars, d'entrada, amb una informació que és fruit d'una investigació duta a terme per East Global, on hem conegut que les vacunes de Pfizer i de Moderna generen un tipus d'anticossos que poden provocar falsos positius de Covid. El tema ens ha semblat tan interessant que el comentarem dins la tertúlia amb una portaveu de East Global, amb una immunòloga de l'Institut de Salut Global de Barcelona, Carlota Dobaño. Ja saben, de tota manera, que aquí el Tot anirà bé, abans d'entrar en matèria, ens agrada situar la nostra primera passa en una bona notícia, i ens agrada molt que per parlar-ne avui haguem de marxar fins a La Palma, on es continua vivint a diari el drama del volcà. És per això que no hem tingut cap mena de dubte en voler saludar avui el director de l'hotel Hacienda de Abajo, perquè ha estat nomenat el millor hotel històric d'Europa. Està amb nosaltres Javier Navarro. Señor Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Pues no tan contentos como usted, me imagino, ¿no? Porque ser director del mejor hotel histórico de Europa no le pasa a uno todos los días.
No, la verdad es que no. La verdad es que es un gran premio y ahora, pues en los momentos en los que estamos, pues hace incluso muchísima más ilusión, ¿no?
Ya me imagino. ¿Cómo están? Déjeme que le pregunte antes que cualquier otra cosa. ¿Cómo están ahí en La Palma hoy? ¿Cómo lo lleva usted?
A ver, pues estamos, creo que ya hemos hecho callo ante la situación
ya, claro,
que estamos teniendo. Y bueno, y ayer parece que los sismos se volvieron a aumentar, hubo más movimientos sísmicos. pero bueno, nosotros estamos trabajando al 100%, o sea, estamos trabajando, estamos totalmente operativos.
Qué bien.
Y pues intentando mantenernos y seguir el día a día hasta que...
Hasta que se acabe, ¿no? Que a ver si acaba pronto. Javier, he estado leyendo sobre el hotel. Es una auténtica maravilla, ¿no, este hotel?
Al final es algo, yo lo considero, es único. Es una antigua hacienda azucarera del siglo XVII, totalmente restaurada, que contiene más de 1.300 obras de arte originales decorando todas las instalaciones, tanto pues, las zonas comunes como la como cada una de las habitaciones del hotel o el restaurante.
Desde luego no debe haber sido una competición sencilla, pero ustedes la han ganado. No solo, me imagino, por las obras de arte que colgan de sus paredes, que son infinitas, como acaba de decir usted, sino también por todo lo que ha pasado dentro de ese hotel, ¿no?
Sí, al final somos un hotel con mucha historia y, bueno, y pues han venido muchas personalidades que, pues, por confidencialidad con nuestros clientes no lo podemos decir. Ellos sí lo publican, pero nosotros, pues, no podemos decir nada.
Claro.
Y la verdad es que al final también, pues, el premio es a la excelencia porque ya no solo el continente y el contenido del establecimiento, sino al final tenemos que dar un servicio y una experiencia única a cada uno de los clientes, su experiencia única, para poder llegar a tener este premio. Entonces yo creo que también es gracias al esfuerzo que todo el equipo hace todos los días, porque todos nuestros clientes se sientan únicos y vivan su experiencia única.
Claro.
En la hacienda abajo.
Tengo la sensación de que a ustedes ya no les hace falta mucha publicidad, pero desde luego que les hayan nombrado mejor hotel histórico de Europa habrá despertado, ¿no?, mucha expectación por parte de los viajeros.
Sí, la verdad es que sí. A ver, publicidad nos hace falta siempre y cuando pues la situación ahora mismo es compleja en la isla.
Claro.
Y nunca está de más. La verdad es que nos está haciendo llegar a rincones que, al ser nosotros una empresa pequeña, rincones del mundo a los que a lo mejor sin este premio no podríamos haber llegado por la repercusión mediática que está teniendo.
Probablemente son ustedes una empresa pequeña desde el punto de vista de tamaño, pero enorme desde el punto de vista de la significación que tienen, pues lo que son los años que llevan detrás y todas esas obras de arte y toda la experiencia y el servicio que llevan a cabo. La enhorabuena, de verdad. Javier Navarro, director del Hotel Hacienda de Abajo, un día de estos nos pasamos a verlo, faltaría más. Muy amable.
Aquí tienen su casa. Muchísimas gracias.
Gracias, buenas tardes, hasta luego. Vulguin que no, el fet de ser dijous a on sempre el posa de bon humor, no? Tenim més a tocar el cap de setmana, però tenim dues edicions intenses del Tot anirà bé aquí a Ràdio Estel. La primera avui mateix, des d'ara fins a les 6 de la tarda. Què és el que passarà? Andreu González, bona tarda, Andreu.
Bona tarda, Toni. Doncs avui ens preguntarem primer de tot si la nova proposta de l'Ajuntament de Barcelona d'instaurar un alcalde de nit seria efectiva o no. Per qui no ho sàpigui, aquesta figura ja està a moltes ciutats, entre elles Nova York i Londres, i el que pretén és mediar entre les diferents parts que conviuen durant la nit. Aquesta proposta ja havia sortit en dues ocasions més a Barcelona, però ara els socialistes han volgut fer-ho realista. Per això hem convidat a la portaveu dels socialistes a l'Ajuntament de Barcelona, Rosa Alarcón, per parlar-ne i, com no, a un seguit de persones que els toque de primera mà i que de ben segur que hi tindran molt a dir.
Per cert, jo vull ser alcalde de nit. És molt xula aquesta feina. Joan Trias, hola, bona tarda, Joan. Espera, que no he avisat al José Matosas i em matarà directament. Hola, José. Ai, José. Hola, Joan, com estàs?
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
És xula la figura aquesta,
és molt xula. No
m'ha agradat.
Alcalde de nit.
Està bé.
No?
Està bé.
A mi, jo, des d'aquí ho deixo anar, eh?
Patrullando la ciudad una
mica, eh? A patrullar la ciudad, exacte.
Jo que sóc tan jove no m'agradaria.
Jo que sóc tan jove, diu ell. Perdona, ja no tant, Andreu. Bueno. Hi ha gent molt més jove que tu.
Confiança fa fàstic.
Exacte, va, més coses, Andreu.
Parlant de l'edat, després farem un salt en el temps, però no per buscar cap efemèride, sinó per parlar de filosofia en un dia, que és el Dia Internacional de la Filosofia. Ho farem de la mà del nostre savi Antonio Fornés, que avui ens presentarà tres personatges, Nicolau Aymerich, Ramon de Penyafort Fort i Ramon Llull. I amb ell parlarem de la multiculturalitat, la tolerància i la filosofia apologètica a la Catalunya medieval. Després, a partir de les 5, tindrem un tutti-frutti de cultura al bany de ficció. Aprofitant que arribi el cap de setmana, portem als oients dues propostes per estar ben entretinguts. La primera, ens endinsarem a la Menorca del 1943 amb l'escriptora i premi pro a novel·la Maite Salort amb el seu llibre El País de l'Altre, Riba. I per acabar amb la secció, parlarem amb l'actor Adrià Escudero, conegut per haver donat vida a un dels personatges de l'última pel·lícula de Marvel, Eternals. I ja per acabar anirem de viatge cap a la ciutat romana de Tarragona, on aquest cap de setmana també se celebren les jornades de divulgació històrica de la Tarragona de 1800. I després, si ahir parlàvem d'exoplanetes i vida fora de la Terra, avui parlarem dels intents que han fet els humans per enviar senyals a l'espai.
En fi, ja veuen, avui ens ha quedat un programa... allò una mica històric, no? Amb molts punts de vista. De fet, hem començat amb el millor hotel de la història i els convido a fer un gran viatge per la història des d'ara i fins a les 6 en punt de la tarda. Però la història es comença a escriure en aquest 18 de novembre 2021. Per tant, és important situar els temes que donen pas al capítol 1 d'aquest escrit. L'autor del qual és en Joan Trias. Joan, per on va la cosa avui?
Què tal? Que poètic. Jo sóc el cronista.
El cronista? Va, no em facis parlar.
Va, comencem parlant de la segona reunió entre presidència i els comuns pels pressupostos del 2022. Les dues parts s'han reunit durant gairebé 3 hores al Parlament de Catalunya per intentar trobar un acord quan falten menys de 4 dies perquè celebri el ple de les esmenes a la totalitat dels pressupostos. A la reunió, atenció, no hi ha anat el conseller d'Economia, Jaume Giró, però sí que ha pogut parlar per telèfon, segons hem sabut, amb la portaveu dels comuns, Jéssica Albiach, justament aquest matí. Des de Junts per Catalunya avisen Aragonès que obrir negociacions amb els comuns suposa un canvi de les regles del joc. I per la seva banda, el PSC lamenta que la reunió que van mantenir ahir el líder del seu partit, Salvador Illa, amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, no fes canviar la posició de l'executiu i li retreu que mantingui una política de blocs. A tot plegat, cap dels partits del govern, tant Esquerra Republicana com Junts per Catalunya, diuen que no s'ha trencat res amb la CUP i que encara tenen temps per negociar aquests pressupostos. I anem cap a Madrid, on la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, afirma que la negociació per aprovar els pressupostos generals de l'Estat del 2022 amb Esquerra Republicana avança i confia que s'aprovin en la votació també de la setmana vinent al Congrés, així que ens queden jornades per parlar de pressupostos encara. I la ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital del govern, Nadia Calviño, també és protagonista avui perquè confia que la patronal COE s'acabi sumant a l'acord de la reforma de les pensions. Recordem que proposa incrementar aquest 0,6% les cotitzacions abans que acabin l'any. Un 0,6% que van aprovar doncs, reformar-lo amb els sindicats perquè la patronal va marxar a la taula de negociacions. Veurem com acaba tot plegat. En plena pandèmica, la velocitat de transmissió torna a pujar a Catalunya. En les darreres hores ja es situa ara en l'1,46. El risc de rebrot també puja i ho fan 7 punts, situant-se en el 148. Dades preocupants, però tampoc d'alerta, com ens deies ahir, Toni. I a tot això, la tercera vacunació que ja està en marxa, ens ho apuntaves a l'inici del programa, pels majors de 60 anys i per les persones que treballin en l'àmbit de la salut. I atenció també a aquesta notícia. Catalunya és el segon territori de la Unió Europea on més ha pujat la taxa d'atur juvenil després del primer esclat de la Covid, així ho constata un informe dels joves del sindicat UGT. La taxa ha pujat gairebé un 5% entre el 2019, volem dir, i el 2020. La desocupació entre joves es va disparar al 20%, el 20%, que és moltíssim, molt per sobre de la mitjana europea, que va passar de l'11,4 al 12,5%. I per últim, en clau internacional, n'estarem pendents, ja ho hem dit els dies anteriors, n'estarem pendents perquè sembla que va per llarg. Polònia deté un centenar de persones que intentaven creuar la frontera amb Bielorússia, segons ha informat a les xarxes socials el Ministeri Polonès. Per cert, ara sí, per últim, em fa molta il·lusió parlar d'això perquè per fi parlem d'esport i ho fem d'esport femení, que sembla que per fi es posa i es fa ben present en els mitjans. El món del tennis i de l'esport mundial es rendeix a Garbiñe Muguruza, que aquesta matinada s'ha convertit en la primera espanyola de la història, ni més ni menys que la primera, en coronar-se en els màsters femenins que s'han jugat aquesta setmana a Mèxic.
Déu-n'hi-do, gràcies, Joan.
A vosaltres, fins ara.
Fins demà, bona tarda, uns segons i un quart de quatre, un cop d'ullada als diaris digitals. Què hi destaquem avui, Andreu?
Doncs avui, Toni, el Nació Digital destaca bé que Decathlon deixarà de vendre caiacs al nord de França per evitar les migracions. L'empresa ho ha justificat dient que ho fan per evitar posar en perill la vida dels refugiats que creuen el canal de la Mànega per arribar al Regne Unit. Es veu que la decisió l'han pres després que un socorrista amb experiència de rescats a la zona denunciés per les seves xarxes socials que havia vist refugiats comprar canoes inflables i armilles al Decathlon. Així doncs, l'empresa ha decidit que procuraran no permetre la compra d'embarcacions que podrien posar en perill la vida d'aquestes persones que les fessin servir per a la travessa. Però bé, seguim amb una notícia una mica més distesa. Com que avui parlarem de l'alcalde de nit, el soroll i el descans dels veïns, he trobat convenient destacar aquesta altra notícia. 20 minutos expliqué que un dels veïns de la cantant Anna Guerra es queixa perquè s'hagi a casa seva. L'exconcursant d'Operació Triunfo no ha tardat en sortir a donar explicacions i, segons ella, és que estudia molt. Això sí, Anna Guerra ha admès que alguna vegada se li anà l'olla i que toqui fins les 3 del matí, però que només ho ha fet una vegada. Jo entenc que no a tothom li pugui agradar la música d'Anna Guerra, però cal veure si la noia passa els decibels permesos
no,
o no.
I encara que t'agradi. I encara que t'agradi. És a dir, que et posin a assajar a les 3 de la matinada perquè la senyora li fa gràcia.
Et trenqui els sons. Sí.
No, que es trenqui. Va, en fi, és igual. Digues.
Però, a veure, ja per anar acabant, i sent hora que molta gent fa els postres, el periòdico destaca avui que el millor pastisser del món, Xavi Donai, amb molts premis a la butxaca, ha creat per Lidl un torró colant que porta un toc de sal i cafè i que pot escalfar-se al microones. Tu el poses 30 segons i apa, cap a la boca. La notícia destaca que el preu serà de 2,49 i que estarà a la venda el proper 22 de novembre, però no us ho perdeu perquè no és casualitat que l'hagin tret aquest any. La notícia explica que és una picada d'ullet a un dels postres més populars, el colant, que aquest any celebra el seu 40 aniversari.
Ara faltaria la falca de Lidl al darrere i ja ho tindríem fet, això, no? Andreu, gràcies.
A tu, Toni.
Segur que és bo, el torró en qüestió. Passa un minut d'un quart de quatre, fem una petita pausa i quan tornem, m'imagino, aquí ara hauria d'entrar una falca de Lidl. Els senyors de Lidl han d'invertir en aquest programa. Això que dèiem, que fem una petita pausa i que tornarem de seguida al Tot anirà bé, aquí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Els professionals amb més futur es formen a Blanquerna. Acompanya el teu fill a les sessions informatives i descobriu els graus universitaris en els àmbits de comunicació, relacions internacionals, psicologia, educació, esport i salut. A Blanquerna, dissabte 20 al matí. Parla amb els professors, coneix les instal·lacions, pregunta. Consulta els horaris a blanquerna.edu.
De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda, Punt i Seguit. T'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts. Punt i Seguit. Cada tarda, amb Diana Silva.
Ràdio Estel.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Vamos a otro lugar donde podamos hablar así, bajito. Y no movemos pa' aquí.
Clar, ho escoltes així i està bé, no? Però ho escoltes. David, què tal? Bona tarda. Espera, que no tens micro posat. Ja? Sí? Hola, David, bona tarda.
Bona tarda.
Hola, bona tarda. Em sembla que...
No.
Ara sí.
Ara sí.
Ara sí. Vale. Ho escoltes així i està bé.
Però se't posa a les 3 de la matinada a cantar com una loca, aquesta senyora...
Home, no deu fer gaire gràcia.
No deu fer gaire gràcia. No sé si l'Oriol Vidal Barraquer... Bona tarda, Oriol.
Bona tarda.
Ets molt aficionat a l'Anna Guerra?
No especialment, no.
No.
No,
no canta malament, l'Anna
Guerra? No, ara ho escoltava a mi. Jo ballava i tot, però clar, si estic dormint, probablement...
Ja pot ser Celine Dion, m'entens? O sigui, home... Una Whitney Houston, però tampoc, no?
Tampoc.
Perquè quan això... començava a cantar d'aquella manera, que se li anava, no?
Això és més comú del que pensem, eh? És a dir, gent que toca a les 3 del matí, de la matinada, en els blocs de pisos o...
Ah, sí?
Sí. O a qualsevol lloc, al parc de davant de casa meva, durant l'estiu, hi ha algú que toca a les 3 de la matinada la guitarra.
En sèrio?
T'ho prometo. I a més no ho fa gaire bé, també.
és per això que toca al parc.
Exacte.
I no un altre lloc, no?
Sí, a les 3 de la matinada.
Carles Heredia, què tal? Bona nit, Carles.
Bona tarda.
No sé si tu ets una persona d'assajar a les 3 de la matinada o ets una víctima dels sons nocturns o...
Víctima difícil perquè molts cops també estaria fora. No tocant, però a algun altre lloc. És a dir, que és difícil que m'enganxi a les 3 de la matinada.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, ara en una hora parlem d'una proposta que va fer l'altre dia... El número 2 de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, parlant d'una figura que ens hem assabentat, ens ha cridat l'atenció, que existeix en moltes ciutats europees i no europees, a Nova York, per exemple, a Londres, a Amsterdam, la figura de l'alcalde de nit. És una figura molt interessant, no? Avui en parlarem amb calma. No sé si coneixeu aquesta figura, Oriol.
No la coneixia. No, però sembla... Entenc la guàrdia, no? La guàrdia política de la ciutat, no?
Exacte. És a dir, posar en convivència tots els factors que circulen a la nit. No és un baladí, està bé, no?
No, és molt interessant, realment, sí.
Què, com a voluntari, Carles? Jo m'he posat, com a voluntari.
Jo si no vol, mira, puc ser alcalde de nit, l'única cosa potser es complicaria una mica.
Bueno, tenim molts temes avui al damunt la taula. Ara, d'aquí una estona, saludarem a Carlota Dobaño. Ella és immunòloga de l'Institut de Salut Global de Barcelona, perquè avui hem conegut que hi ha dues vacunes, això és un estudi que ha fet IsGlobal, que hi ha dues vacunes que són Moderna i Pfizer, que poden donar falsos positius, que provoquen que hi hagi una sèrie d'anticossos que fan confondre, segons el test, si no és el correcte, i podem donar un fals positiu, no? En qualsevol cas, és evident que estem en dies on la Covid ha tornat amb força al que són els espais informatius, no tant als carrers, encara que estan pujant el nombre de contagis, estem molt lluny de la situació que teníem en el seu moment. És cert, també, que les mesures de prevenció estan al damunt la taula. Avui el govern espanyol ja ha anunciat la vacunació per persones, la tercera vacunació per persones de més de 60 anys i també personal sanitari. La meva sensació molt particular és que al darrere anem tots, no? Perquè es tracta segurament de prevenir. Però el que està clar també és la gran diferència, Oriol, que hi ha entre la situació que tenim aquí i el que estem veient al nord d'Europa, per exemple, no?
Això sembla, no? Jo el dubte que tinc sempre si aquesta vegada anem per davant o per darrere del que està passant al nord d'Europa, però és cert que tenim unes taxes de vacunació aquí que són envejables a nivell europeu, i això és una bona notícia, no? Tenim més població vacunada que la resta de països. I crec que probablement aquesta nova onada que apareix serà la primera purament de l'etapa postvacuna, no? De l'etapa vacunada. És a dir, ara estem tots vacunats, entre cometes, no? I per tant hem de veure efectivament com aguantem i com les vacunes ens protegeixen del pitjor de tot plegat, que és la saturació hospitalària, no?
És curiós, d'altra banda, perquè al començament de la Covid es feia molta comparativa amb la grip, i resultarà que amb el post-Covid també hem de tornar a fer una comparativa amb la grip, no? Perquè com cada any amb la grip que ens hem de posar una vacuna, no sé, però això ja li preguntarem a la gent que en sap d'aquestes coses, no? Però tot fa pensar que efectivament acabarem posant-nos la vacuna cada any del Covid, no? No sé com ho veieu.
De fet, està pensat així, és a dir, que els diferents estudis diuen que cada mes que passa perd efectivitat la vacuna i que si el virus no disminueix la seva agressivitat, doncs la gent, sobretot els més que tinguin més problemàtiques, s'hauran de vacunar cada any o cada 2 anys.
A més, en la targeta del CatSalut hi ha espais per poder posar la creueta cada vegada que et vagis vacunant, no? Però jo me'n recordo precisament fa unes setmanes, fa uns mesos, que aquí mateix estàvem parlant sobre la tercera dosis o no, sobre si s'implementaria, i en principi els representants polítics en aquell moment deien no, de moment no fa falta aquesta tercera dosis, o només serà per aquelles persones vulnerables, i al final, com bé deies, estic seguríssim que acabarem tots vacunant-nos la tercera dosi i serà anual que ens haguem de vacunar cada any del Covid, igual que ho fem o hauríem de fer de la grip, no?
De fet, a moltes persones grans aquest any ja li estan aplicant d'aquesta manera, és a dir, els estan donant alhora les vacunes de la grip i del Covid, no?
Aquí el que és interessant, no? Sembla ser aquesta nova vacuna d'Ipre i entenc altres vacunes que segueixen desenvolupant-se, no? Que una mica el que pretenen és ser una tercera dosi que aquesta sí que sigui efectivament esterilitzant, no? Perquè aquestes primeres vacunes que han sortit molt ràpidament que protegeixen de la cosa que és més greu, no? Que és acabar a l'hospital, la UCI o acabar morint-te, però si aconsegueixen amb una nova tecnologia fer una vacuna que realment et protegeixi del tot de la infecció, potser aquesta combinació podria acabar fent...
Això sembla que és difícil, eh? Perquè al final el que pot passar és com amb la grip espanyola, que en aquell moment va ser una epidèmia molt forta, amb milions i milions de morts, i després amb el temps va ser una malaltia que el propi cos ja el assimilava molt millor i que no calia, almenys tothom, la vacunació, perquè el virus havia perdut força.
I això és el que... S'ha de tenir molt en compte les variants, no?, que hi van haver-hi i que venen d'un lloc, d'un altre, i que impliquen i que tenen més repercussió segons a quins llocs que amb uns altres. També està passant això. El Regne Unit, per exemple, parlava de la tassa de... Bueno, pues de que suposen els
positius, no? Sí. Clar. Com la grip definitiva, eh? Per això he fet aquella comparativa al començament de tot, quan dèiem estem allò exagerant, no? Que aleshores pensàvem que exageràvem. I fèiem la comparativa amb la grip. En qualsevol cas, el que també es posa de manifest, i ho estem veient d'entrada al nord d'Europa, però com ja comença a arribar aquí també, són les mesures que tenen a veure amb el passaport Covid, no? Amb quan s'ha de o no d'utilitzar. Ahir es parlava d'Euskadi, on efectivament hi ha molta intenció d'aplicar-lo a tot un seguit de qüestions. Es parla de que el govern de Catalunya també tindria al damunt la taula aquesta idea. Carles, tens una manera de mirar ara mateix que no sé per on va.
Tinc dubtes amb aquest tema. És a dir, moltes coses estic molt convençut, però amb això tinc dubtes, realment.
Per què?
Bé, perquè sí que és veritat que, evidentment, la vacunació és molt, molt efectiva i protegeix molt, molt a la gent, però també aquestes retallades de llibertats que signifiquen, per exemple, fer fora, com alguns països, a gent perquè no es vulgui vacunar, doncs van una mica també contra la meva forma de pensar. I tinc una mica aquí de sentiment que encara no acabo de saber posicionar-me.
És fàcil d'entendre, no?
A mi em passa absolutament igual. És a dir, no sé què ha de primar, si els drets individuals o els drets col·lectius, però en qualsevol cas... si s'implementen aquestes mesures, clar, de quina manera vulneren els drets fonamentals que tenim establerts en el nostre ordenament jurídic, no només aquí, sinó en qualsevol país,
Doncs sembla que no estan tenint cap mena de problema al nord d'Europa per saltar-s'ho,
No, però bueno, aquí ja hem vist que alguns estats d'alarma doncs han estat declarats inconstitucionals i per tant, totes aquelles multes que es van imposar durant aquell temps, doncs han hagut d'estar tornades als ciutadans, per tant, bueno...
Jo estic d'acord amb els dos, A mi també em genera molts dubtes. Per exemple, la mesura aquesta austríaca de fer un confinament per les persones no vacunades em sembla una autèntica barbaritat. És una agressió molt bèstia a drets fonamentals. Per una posició que no comparteixo i que intentaré sempre... És a dir, no voler-se vacunar, no? És una posició que és legítima. No la comparteixo, intentaré convèncer tothom que es vacuni, però és legítim no voler-se vacunar. I és normal que hi hagi gent que tingui dubtes. És a dir, aquí hem vist autèntiques coses rares, no? AstraZeneca sí, AstraZeneca no. És a dir, com que no tot s'ha fet perfecte des del punt de vista de les autoritats, és legítim que hi hagi gent que tingui dubtes en vacunar-se. Llavors, combinar mesures restrictives amb mesures que crec que han de ser, i sobretot aquí, que estem en una taxa de vacunació altíssima, no? M'agradaria saber qui són aquesta gent que no es vacuna. I com pot l'administració pública, els mitjans, tothom, arribar a aquesta gent per entendre quines són les seves pors i els seus dubtes i intentar atacar-ho d'una manera diferent, que sigui només prohibint i imposant.
I després també la tassa de, per exemple, de la grip, de la gent que passa la grip cada any i la mortalitat que té doncs aquest virus anualment també és molt elevada i moltes vegades nosaltres la desconeixem o la desconeixíem abans d'aquesta pandèmia. I són dades també preocupants. i per què en aquell moment doncs, no s'havia plantejat cap tipus de mesura perquè la gent s'anés a vacunar, més enllà de la informativa i de la...
Jo és que quan arribem a aquest punt, a mi el que m'agrada sempre és escoltar els que en saben de totes aquestes històries, però tot el que podem fer qualsevol de nosaltres quatre aquí ara és especular al respecte. A mi em sembla, jo crec, i està bé, no? Però no en tenim ni idea. I ho dic amb tot el carinyo,
sí, està clar.
Perquè sóc el primer que em poso en aquesta relació de persones que ens pot semblar, efectivament, que s'estan vulnerant els drets de les persones a decidir o no si es posa una vacuna, però clar, si això té una incidència clara en el que és la sanitat d'un país, la mortalitat d'un país, ja porta el tema a una situació completament diferent, no? I països que, diríem, han estat sempre exemple, no?, de comportaments democràtics, són els que estan encapçalant ara aquest tipus de mesures, no? No ho sé, és de veritat un tema molt, molt complex. A veure què pensa. Carlota Dobaño, que és immunòloga de l'Institut de Salut Global de Barcelona, un centre impulsat per la Fundació La Caixa. Senyora Dobaño, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja veu, ens agafa allò xerrant sobre les vacunes una altra vegada, no?, que tornen a estar en boca de tothom aquests dies, les vacunes. Crec que ha agafat aquesta última part, no?, de la conversa que estem tenint aquí ara mateix a Ràdio Estel, no? És molt difícil realment obligar a la gent, però clar, és molt complicat també saber quina incidència té la negativa d'una persona en el que és el conjunt de la sanitat d'un país, no?
Sí, és mirar les xifres, no? Està repetint aquests darrers dies que realment la gran majoria, més del 70% de les persones que estan sent ingressades amb Covid greu són aquelles precisament que no estan vacunades. Això en si mateix ja parla per si sol.
Ja. Bé, avui vostès s'han penjat, si em permet dir-ho d'aquesta manera, una medalla científica interessant, no?, a l'hora d'assegurar un estudi que ha dut a terme Is Global, el fet de que hi ha dos vacunes, que són la Pfizer i la Moderna, que un cop inoculades generen uns anticossos que poden donar peu a falsos positius, no?, a gent que es pensi que és un positiu quan en realitat no ho és. Com ha anat això, senyora Dobaño?
Sí, bueno, dic que són aquestes dues vacunes, però podien ser més, Són les que hem tastat originalment perquè són les poblacions a les que estem estudiant, que són sobretot sanitaris, són les que han rebut, no?, la de Moderna i la de Pfizer, sobretot. No vol dir que si miréssim la resposta immune a persones que hagin rebut altres vacunes, com la de Janssen o la d'AstraZeneca, també trobéssim el mateix. Aquí el que hem vist és que quan tu reps una vacunació, el que esperes és generar anticossos enfront l'antigen o proteïna diana, que anomenem que forma part d'aquesta vacuna, que és l'espícula, que és això que sobresurt, que és tan ja conegut entre tots, del virus, no? I llavors, això realment passa, però la sorpresa nostra va ser que, com nosaltres no només avaluem la resposta a la vacuna, sinó que estem monitoritzant qualsevol tipus d'infecció que pugui passar, doncs en un percentatge, que no en tothom, en un percentatge de la població, veiem un increment de més de 4 vegades, després de vacunar anticossos, enfront una altra proteïna que no està a la vacuna, que és el nucleocàpsid del virus, no? Que és una proteïna que està més ficada dintre i que no forma part de la vacuna. Llavors, això, clar, ens va sobtar perquè no haguéssim esperat que això passés. Llavors, això és important perquè aquesta proteïna s'està servint com a diana per poder detectar si algú té una infecció després de la vacunació i d'aquesta manera avaluar la seva eficàcia. Eficàcia o efectivitat, que es diu un cop ja s'ha implementat a la població. Llavors, si comencem a detectar persones que tenen anticossos enfront d'aquesta altra proteïna que no està a la vacuna, podríem, d'una manera errònia, dir que aquesta persona ha estat infectada i la vacuna no l'ha infectat, però, perdona, no li ha...
No li ha fet efecte, no?
No li ha fet efecte, exacte. Uh-huh. En canvi, pot ser degut a aquest fenomen que nosaltres creiem que és degut a una... que hi ha alguna part d'aquesta proteïna que és prou similar, que hi ha com una reactivitat creuada, no? Que l'anticòs que genera la vacuna també reconeix aquesta altra proteïna que no està a la vacuna i que no hauria d'estar elevada. En canvi, passa. Llavors, hem detectat aquesta reactivitat creuada, o almenys la nostra hipòtesi és aquesta, no? I això seria quelcom que les persones que estan avaluant i monitoritzant l'eficàcia de la vacuna ho han de tenir present i de cara al futur potser millorar el test diagnòstic per incloure d'altres proteïnes que potser no tinguin aquest fenomen de reactivitat creuada.
Portem uns dies, senyora Dobanyo, que efectivament estem sotmesos a una pluja de dades, no?, envers la Covid. Avui hem llegit també que després de la pauta completa, o la que fins ara era la pauta completa, als 4 mesos cau un 59% l'efectivitat de la vacuna. Semblem abocats primer a la tercera dosi, i després estàvem parlant aquí al programa ara fa una estona de que això acabi sent una mena com de la grip, no?, la vacunació anual, no?
Sí, bueno, el que tots els experts apunten, els biòlegs, és que es convertirà i efectivament en una malaltia endèmica, igual que tenim els coronavirus del refredat comú, que són els que ens acompanyen i que anem agafant estacionalment aquests refredats, que no són greus, doncs el SARS-CoV-2 segurament acabarà establint-se com una més de les infeccions a les que patim, i segurament amb més probabilitat durant les èpoques de fred i de pluja i d'humitat i menys calor. Llavors, això, doncs, sembla que és la següent fase de la pandèmia. Però ara mateix és veritat que, per això és tan important, no?, avaluar l'efectivitat de la vacuna és complexa. Sí que hi ha aquest estudi que heu esmentat, hi ha d'altres, a tot el món s'està fent molts esforços a nivell internacional per poder-ho derimir, i sí que hi ha una certa disminució. No tots aquests estudis apuntant en la mateixa taxa de reducció, llavors haurem de seguir-ho mirant. Però sí que apunta que eventualment segurament necessitarem una dosi de reforç, tot i que encara jo crec que es necessiten més dades per poder-ho validar del tot. Ara ja se parla de majors de 60 anys, inclús els sanitaris ja es començaran a recomanar, uh-huh, i això doncs s'anirà estenent segurament a d'altres parts de la població, que de fet a altres països ja ho estan implementant.
I de fet és curiós perquè ja a nivell de converses, i això sí que és una dada molt poc científica, no?, però a nivell de converses ja es comença a generar el debat sobre a veure si ens la posen aviat, no?, la tercera dosi, sobretot si mirem cap al nord d'Europa. Que jo no sé, clar, nosaltres mirem cap al nord d'Europa i ens inquieta veure tot el que veiem allà. Vostè, com a immunòloga que sap realment com tenim la situació i què és el que hi ha, mira cap al nord d'Europa i què pensa?
En quin sentit?
Home, si ens hem de preocupar de que aquí tinguem la mateixa situació en 4 dies o no?
Ah, òbviament, sí. Ens hem de preocupar, o sigui, tenim la sort de que aquí ja potser hi ha hagut més consciència en el sentit de que hi ha més gent que s'ha vacunat que aquests països, uh-huh, i tenim llavors... I també la gent és com... Sembla més responsable, inclús, no? Perquè el tema de la mascareta i tal, sembla que aquí la gent és com més... ho segueix més fent, i allà vas viatjant per allà i sembla que tothom ja se l'ha tret i ja pensa que no hi ha transmissió. Yeah. Llavors jo crec que aquí, si seguim mantenint el sentit comú i les mesures de contenció i la gent es segueix vacunant, doncs òbviament sempre estarem millor, però clar, no hem de baixar la guàrdia, uh-huh, i hem de mantenir tot el que ens diuen les autoritats sanitàries.
Senyora Dobanyo, un plaer, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda. Adéu. És Carlota Dobanyo, immunòloga de l'Institut de Salut Global de Barcelona. Quines ganes de treure'ns la mascareta, no? No us passa a vosaltres, ja?
Doncs sí, la veritat. De totes maneres, cal recalcar la responsabilitat també dels ciutadans del nostre país en aquest sentit, no? Estàvem fent ara la comparació amb països doncs molt evolucionats de la resta d'Europa i veiem com, bueno, que la proporció o les tasses són molt diferents, uh-huh, en benefici del nostre país. Vull dir que això també és algo que hem de dir positivament respecte a la nostra societat.
Clar, voleu comentar alguna cosa o canviem de tema?
Sí, no, sobre la responsabilitat d'aquest país, que efectivament sembla que hi ha alguna dada, no?, que són dels països que més hem complert les mesures, i en canvi tenim sempre la sensació que no, i amb això validem mesures excessivament restrictives part de l'Estat, no? Com que tenim aquesta idea de que aquí som tots uns salvatges i uns poc responsables, que l'Estat ens persegueixi i ens marqui el que hem de fer. I això a mi m'ha preocupat molt al llarg de tota la pandèmia, i crec que ara s'està veient que potser no hi ha tanta justificació per la intervenció estatal en aquest
sentit. I també una altra coseta, que els països del nord d'Europa no han tingut tantes onades com nosaltres, que això també ha fet una immunitat de grup important, perquè la quarta, no sé quina anàvem ja d'onada,
cinquena, la sisena.
Per això, que ells no han tingut tantes, de fet, a Dinamarca i aquests països no havien tingut ni quarta onada, és a dir que... I després el tema de les mascaretes, bé, depèn de quins àmbits s'hauria de mirar bé
si realment
som tan així.
Dos quarts i mig de quatre. Estem a Ràdio Estel. Hi ha un tema que saben vostès que acaba apareixent, perquè el tenim a tot arreu. El tenim a Barcelona, el tenim a Madrid, el tenim a Catalunya. En el sentit, parlo de, lògicament, parlaments, congressos i fins i tot ple de l'Ajuntament, no? És a dir, el tema pressupostos. Mires a un lloc, mires a un altre, tot arreu hi ha notícies. Les més destacades en el dia d'avui ens arriben tant des de Catalunya com des de Madrid. A Catalunya, d'entrada, ja saben que han començat les negociacions amb Junts, amb Unides Podem, no? Amb els comuns, en definitiva, i saben que ells han posat ja tot un seguit de temes al damunt la taula, que Junts estan dient que això trenca d'alguna manera les regles del joc establertes inicialment, però sembla que la cosa de moment tira. Ja veurem, efectivament, en què queda tot això. Com esteu veient tot aquest assumpte? Carles, comences tu.
Ja vaig encertar el que vaig dir fa dues setmanes, que la CUP pintava que no donaria suport a aquests pressupostos, i com vaig dir també, s'ha de veure a veure qui posi la millor oferta sobre la taula al govern de Catalunya, si és el PSC o és Comuns. Al final,
tu encara penses que el PSC és possible?
Jo crec que pot ser, perquè de fet podria ser que per exemple Junts tingués problemes amb algunes de les mesures dels comuns i amb el PSC s'entenguessin millor i es pogués arribar. Al final s'està tendint cap a una situació de preprocés entre govern de Catalunya i govern espanyol amb l'actual línia política, és a dir que a poc això aniran avançant per poder crear camins comuns.
Home, hi ha una dada, Oriol, que s'hem de tenir en compte, que mentre, efectivament, aquí a Catalunya el president aragonès ha evidenciat la seva negativa a pactar amb els socialistes, a Madrid sí que sembla que és justament Esquerra Republicana qui avalarà la llum verda dels pressupostos, no?
Sí, bueno, perquè allà són minoritaris i aquí tenen la presidència de la Generalitat, no? Llavors, clar, el rol que han de fer és molt diferent i mantenir un relat comú per aquests dos rols és complicat, no? Aquí necessiten intentar reforçar la majoria de govern i allà, com a minoria que dona suport a un govern, han d'intentar també ser lleials una mica a aquesta majoria, tenint en compte que no hi ha masses alternatives al Congrés espanyol per poder aprovar aquests pressupostos. De la negociació al Parlament, jo el que trobo interessant és a veure com Junts surt del seu atzucac, no? És a dir, com s'ho fa un partit que ve de Convergència per justificar que el seu soci prioritari és la CUP, no? Que amb totes les seves propostes sobre la taula, perquè ara el tema és la independència i, evidentment, em sorprendria que Junts, després de parlar dels butxins del 155 per referir-se al PSC, ara estiguin disposats a pactar amb ells, no? És a dir, i podria passar... No és que em sorprengués una posició així de Junts, però bueno, seria divertit de veure com ho justifiquen i qui ho defensa. O sigui, Puigdemont, Giró, Artadi, no? Vull dir, les diferents ànimes de Junts aquí són interessants.
Bueno, també parlava de butxins i aquestes coses a Junqueras respecte al Partit Socialista i ara sembla que, bueno, que tot indica que poden arribar a acords no només a Madrid sinó també a Catalunya el Partit Socialista i Esquerra Republicana. Vull dir que en aquest sentit, vull dir, sabem que en política les paraules se les emporta el vent i el dia següent doncs diuen unes altres coses. Però és veritat que és interessant veure quins moviments d'escacs doncs, hi haurà en els propers dies en el Parlament de Catalunya. Al final no deixa de ser aquest joc parlamentari, no? Negatives que a dia d'avui d'alguns partits per intentar doncs, plasmar la seva força parlamentària, però que després poden canviar d'opinió en l'últim instant i retirar l'esmena a la totalitat i, per tant, donar suport. Els canvis de cromos que puguin haver-hi entre el govern de Catalunya encapçalat per Esquerra Republicana i el govern espanyol de Pedro Sánchez. El paper, efectivament, de Junts al respecte, no?, d'aquesta situació, perquè és veritat que, bueno, que haurà de valorar molt bé per veure com transmet a la seva parròquia el fet de que si finalment aquests pressupostos s'aproven amb el Partit Socialista, doncs que com ho faran, com ho vendran, no? I per altre costat està doncs, Podemos, no? Que, bueno, que sempre ha dit que ells estaven disposats a negociar, que han estat pacients esperant, i que després de la negativa, la primera negativa de la CUP, que ja veurem si finalment és o no és, doncs ells han seguit allà i amb les seves reivindicacions.
Però és interessant una cosa, perquè us escolto com si no us creguéssiu res. Enteneu el que vull dir, eh? És a dir, perquè a dia d'avui, que hi ha tota una sèrie d'arguments maximalistes, no?, clarament situant les postures dels partits, vosaltres seguiu deixant clar que estan totes les opcions obertes.
De fet, una va comentar, jo vaig dir l'altre dia, que hi ha és com una mica de teatre, a veure qui guanya el relat. És a dir, el govern de Pere Aragonès no pot d'entrada dir pactem amb el PSC els pressupostos, perquè ha d'anar acostumant els seus votants de dir, mira, hem fet això, fer-ho a poc a poc, ho fan passet a passet, cremant, a veure qui guanya el relat, a veure si poden posar la llufa que és culpa de la CUP, però al final tendeix, de fet, el que ha passat els darrers dos anys, que aquestes divergències entre Esquerra Republicana i JxCat amb l'estratègia, l'única alternativa a aquest govern que hi havia fins fa poc és un altre govern del que s'anomenava tripartit. És a dir, que el que estan avançant és preparant el seu electorat perquè hi arribi un moment, sigui d'aquí un any, d'aquí dos anys, que puguin fins i tot pactar la Generalitat un govern amb el PSC.
Esteu d'acord, vosaltres?
No, és dir, no sé si és una estratègia tan conscient, no? És dir, no sé si el seu objectiu és acabar fent un tripartit, el d'Esquerra, Ara, el que està clar és que Esquerra està fent una maniobra de centrar-se, no?, i de convertir-se en un partit hegemònic, i al final, si tu pots pactar o amb Junts o fer un govern tripartit, tens més poder que si en les teves pròpies declaracions només et centres en un sol soci amb el qui estàs condemnat a entendre-t'hi. Si tu aconsegueixes generar aquest relat, que t'estàs explicant molt bé, de dir, no, escolti, més que hi ha potser alternatives, bé, doncs estàs al centre. No crec que l'objectiu final sigui necessàriament fer un tripartit, però sí estar en una situació de poder-lo fer.
El seu objectiu jo crec que era agafar el paper central, fer una mena de Scottish National Party, l'SNP escocès, que seria el partit hegemònic de la independència. Aquest és l'objectiu d'Esquerra. No li ha sortit bé, perquè al final les eleccions s'ha vist que està l'independentisme dividit entre diverses opcions, entre dues, tres. No han pogut agafar aquest paper central i ara, si volen conformar govern, només tenen una opció. Fins ara, si volen ampliar-les, han de preparar el seu electorat.
Jo crec que sí que han aconseguit el seu objectiu, Esquerra Republicana. És a dir, perquè ara mateix la presidència de la Generalitat la té Esquerra Republicana a través del senyor Pere Aragonès. I jo crec que el que ha aconseguit Esquerra Republicana és ser el pragmatisme de l'independentisme. I que la gent, inclús la gent independentista, o part d'aquesta gent independentista, doncs està cansada de tota l'etapa del procés. I que s'han d'obrir noves vies, doncs és evident. I que s'està preparant Esquerra Republicana per aquestes noves vies i que és una estratègia, doncs, absolutament pensada, doncs també és cert. I el que han d'anar fent és introduir el marc mental de que, a poc, efectivament, és veritat, que ho han de fer a poc, perquè ara veurem si Junts acaba acceptant els vots a favor o pactant els pressupostos amb el PSC, com ho farà? Perquè aquestes escales que ha anat fent Esquerra Republicana no les ha fet Junts.
Han anat tots darrere, és a dir, que al final és això. Hi ha algú que va sempre endavant, però al final han acabat empenyent els altres.
A la premsa es veuen cada vegada més articles, avui a La Vanguardia. Crec que és un article que parla de l'esquerda, els blocs esquerdats, no? Les esquerdes als blocs, no? Creieu que s'estan produint, efectivament, aquestes esquerdes i que són unes esquerdes a les quals els hi calen apuntalaments o que, en definitiva, això ja no té marxa enrere?
Sota el meu punt de vista, crec que és evident que hi ha esquerdes i que, a més, aquests blocs s'acabaran trencant, tard o d'hora, no sabem quan, no sabem si en un any, si en dos anys o en una dècada, però tard o d'hora aquests blocs s'hauran de trencar, perquè viure constantment amb aquesta tensió del procés crec que no és bo per la societat catalana, evidentment, i no sé si els partits polítics representats actualment podran aguantar això o no. Per tant, sí, evidentment hi haurà esquerdes i sorgiran nous moviments, nous partits polítics, noves agrupacions que busquin, doncs, aquesta centralitat o aquest pragmatisme per trencar els blocs i entrar en aquesta nova etapa.
Ho compartiu?
Sí, no.
Esteu molt d'acord avui, és interessantíssim.
Sí, em sap greu, Toni.
No, en absolut.
Jo no ho comparteixo el tot.
Ah, perfecte.
Ja. Menys mal.
Tira tu, doncs, que llavors...
No, de fet, és una opció que passi això, però també pot ser l'altra, que es torni a una dinàmica de... És que el problema de base és que l'independentisme no pot anar dividit com va ara. Hi ha dues estratègies totalment diferents. Una és un punt de confrontació i l'altra és la desescalada aquesta que alguns teòrics d'Esquerra Republicana posaven sobre la taula. Llavors, clar, si tu tens un moviment i el parteixes en dos, que a més abans deies que tenien la presidència de la Generalitat, però els vots són 50%, Esquerra té el 50% dels vots a l'independentisme, que a més a les eleccions, que comparats amb els vots a l'1 d'octubre, no serien ni el 20% de la gent que va votar l'1 d'octubre que ha votat a Pere Aragonès.
Però són molts més que els que havia tingut abans.
Sí, no, perquè la tendència abans del procés d'Esquerra Republicana era de partit empuixant-se total, i en Convergència, per exemple, amb els casos de corrupció d'aquell moment, estava als pitjors moments. Les eleccions europees, no me'n recordo de l'any, Esquerra ja va guanyar Convergència amb claretat. És a dir, que aquesta dinàmica ja l'havien agafat abans. De fet, les seves perspectives electorals eren millors que no pas les que han acabat sent amb el procés, perquè hi ha part de l'independentisme, doncs, que s'ha sentit desenganyat per aquesta desescalada que ha pregonat Esquerra, que després potser altres partits han seguit amb diferent mesura darrere, però qui han empenyut i han anat endavant amb aquesta estratègia han estat Esquerra Republicana. Llavors, no estic d'acord que hi hagi d'haver una tornada a l'autonomisme, aquesta situació dels pactes típics i de buscar la centralitat, es pot tornar un moviment de confrontació democràtica amb l'Estat. Sense...
Sí.
A mi serà normal que es trenquin els blocs, i fins i tot desitjable, perquè a diferència del que defensava ara el Carles, ara mateix l'única cosa que podria cohesionar l'independentisme és un nou projecte, no? Com va ser l'1 d'octubre. No? I llavors, si tu tens un projecte molt bèstia, molt de país, que genera molta mobilització, és normal que la política es marqui en qui està a favor d'aquest projecte i qui no hi està, i per tant que generis aliances, fins i tot rares, no? Com en moments en què Convergència i la CUP estaven aliades per alguna cosa, que és una cosa completament marciana. No? Com que ara mateix aquest projecte no hi és, ningú sap quin ha de ser aquest projecte, i no hi ha cap projecte per fer la independència que tingui un ampli suport ni dins del propi independentisme, perquè, en el fons, la divisió dels partits també demostra una divisió de l'electorat independentista. És a dir, a vegades sembla, no, que l'independentisme estigui dividit perquè els partits són uns capritxosos. No, l'independentisme està dividit perquè els independentistes estan desorientats, no saben com culleres seguint davant amb el procés, i com que no hi ha una resposta unànime, doncs no hi ha una única força política ni una única estratègia. Per tant, o la generen, o es genera aquesta estratègia, o, evidentment, els temes del dia a dia, els impostos, les llibertats civils, les polítiques socials, tornaran a aparèixer en el debat polític, i llavors el mapa de partits i d'aliances es tornarà a resituar.
Sí, David.
Sí, estic d'acord amb el que deia. El que no estic totalment d'acord és amb una qüestió que deia abans, que parlava de que l'independentisme està dividit. És a dir, està dividit. Sí, sempre ha estat dividit, l'independentisme, quasi sempre, exceptuant un període de temps determinat. Però sempre han estat governant. De fet, es van convocar les eleccions últimes al Parlament de Catalunya perquè l'independentisme estava dividit. Van haver-hi unes eleccions i els mateixos partits que estaven governant, estan governant actualment. Per tant, aquesta divisió és una divisió que, a lo millor, interessa per part d'alguns visualitzar-la, però que la realitat és aquesta. Per tant, hi ha d'haver-hi una solució. És a dir, perquè la solució a, si estan dividits, quina alternativa hi ha, no la coneixem. Per tant, aquest trencament dels blocs és evident que acabarà passant.
És que és fàcil d'entendre, no? És a dir, si tu li preguntes a qualsevol d'aquests tres partits si volen ser independentistes, o si són independentistes, diuen que sí. Després, un cop, diuen, molt bé, com ha de ser la Catalunya independent? I ens posem a parlar de com ha de ser la seguretat social, com han de ser les lleis que regulin el mercat laboral, com ha de ser tot. Aquí apareixen profundes esquerdes entre uns partits i uns altres.
Però aquesta discrepància, no, que ha existit sempre i que ha explicat en part d'aquesta divisió que explicava el David, no, aquesta discrepància la pots superar. Si dius, mira, anem a fer la independència. Tenim un projecte conjunt per fer la independència, no? I anem tenint un debat, doncs si ara toca fer un 1 d'octubre, ara toca fer un 9-N, i anem generant un projecte en conjunt en el que mantenim els nostres espais i el nostre model diferenciat. Però és que ara no existeix. És a dir, no existeix aquest 1 d'octubre. I no existirà en el futur proper, crec jo.
No hi pot haver un Junts pel Sí actualment, per entendre'ns, no?
Aquestes divisions que parles són ideològiques i sempre han existit també en l'espanyolisme i en tots els moviments.
Jo
parlava més de divisió estratègica, perquè no pot ser que una part de l'independentisme estigui, doncs, en una fase de confrontació de l'Estat i l'altra estigui reforçant el govern espanyol. Clar, aquí hi ha un tema d'estratègia molt, molt diferenciat.
Clarament.
No va només amb ideologia, sinó va...
Però l'Oriol ens donava un parell de pistes que jo crec que són molt interessants en aquest sentit. No és el mateix dir si el 1 d'octubre marques una fita, és molt fàcil que tothom vagi de la mà. a la que no hi ha un 1 d'octubre, són altres els elements que pugen, no?, al tauler del discurs, del diàleg.
Altra...
No et pots passar la vida dient
i
arribarà el dia.
I les qüestions ideològiques que puguin unir els diferents partits potser són més properes entre partits de diferents blocs que entre els mateixos.
Estem a 8 minuts de les 4 en punt de la tarda, anem a agafar el taxi. Som sempre fans dels taxis, sobretot quan s'atura al davant nostre el taxi que condueix el Toni Girabalt. Toni, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, com anem?
Doncs contents d'escoltar-te, com sempre. Toni, de què parla la gent avui al taxi?
Aviam, avui va de targetes de crèdit la cosa.
A veure.
Aviam, t'explico, des de la pandèmia cap aquí s'ha triplicat o quadriplicat el pago amb targetes de crèdit. Mm-hmm. Ja no va tant amb efectiu, no?
És veritat.
I avui un senyor que l'he recollit a Sants i que l'he portat a una destinació m'ha preguntat si també cobrava amb American Express. I dic sí. Dius que m'encuentro. Dice que muchas veces American Express no la aceptan. Diu, y además, diu, si la aceptan, te piden que por favor les pagues con la otra tarjeta porque, claro, es queda más comisión.
Yeah.
Y yo le dic, no, nosotros soy un taxi moderno, soy de Ecotaxi, en Ecotaxi lo aceptamos todo, ¿no? Sí, es verdad.
No, pero me ha agradado la falca, está bien. Digues, ¿y qué?
No, y me ha pagado en American Express y he estado muy contento, ¿no? Y yo después he visto una reflexión de la meva opinión. Dic, aviam, a mí una tarjeta normal se me queda al 0,60. Els 0,60 60 cèntims, no? I a American Express sí que es queden 2,50 €. Però, clar, si estem parlant... Bueno, el 2,50 es queden. No, si estem parlant de 100 euros, que a mi se'n queden 60 cèntims, en un moment American Express 2,50, uh-huh. Tu creus per un 90 de diferència les botigues han de ser tan miserables, i perdona, la paraula, que han de dir si me puede pagar con la otra tarjeta mejor? Jo és que ho trobo una mica absurd, no?
Yeah.
I, bueno, aquest senyor ha estat molt agraït perquè m'ha dit, diu, perquè moltes vegades diu no me l'accepta, no? Em diuen que pagui amb l'altra i a mi m'interessa més pagar amb aquesta.
Jo cada dia sóc més fan teu. Toni Girabalt, una abraçada forta, moltes gràcies.
Doncs molt bé, gràcies.
Gràcies, una abraçada. Adéu, bona tarda. Avui portem un dia de regal publicitari a tothom, eh? Ja li hem fet la falca Lidl i ara Ecotaxi. Està molt bé.
Déu-n'hi-do, un 90, de diferència.
Un 90, sí.
Si tots els clients que entren a la tenda...
No, però mireu que el comentari és perfecte just pel tema que us volia comentar per acabar, perquè ens queden 5 minuts, no? Dos titulars que veig en la mateixa pàgina ara mateix, el 324, no? Estan separats per no res. El primer, tots al 324, com dic. Quan reduir la factura de la llum és urgent, auditories per gastar menys energia a casa. Hi ha gent a la cribada de l'euro. I a continuació, segon titular, bugaderies d'autoservei a l'alça. El ganxo d'un preu tancat davant la pujada de la llum. És a dir, que quan guanyes una quantitat petita de diners i tens un parell de nanos i arriben les factures de la llum, l'aigua, el gas, aquest euro i poc ens pot semblar una tonteria. Hi ha gent a la qual realment li va de què. Sí, sí. I, efectivament, aquesta dada de que les bugaderies ara d'autoservei estan allò treballant moltíssim és molt significativa, no? David, com ho veus?
Doncs totalment, és veritat. Vull dir, al final la gent està passant, molta gent penúries, que els hi va d'un euro. Els hi va d'un euro de gastar-se o no amb una comissió o amb la compra, i per tant ho han de mirar tot. El cas aquest de la bugaderia és cert, vull dir, tu veus, passa, jo, bueno, no sé si és que m'hi estic fixant més ara o no, però és veritat que quan passes per les bugaderies les veus molt més plenes del que estaven abans. I és lògic, vull dir, amb aquest preu de la llum, si tens una família on has de posar moltes rentadores, ho has de mirar tot.
Sí, és una pasta. Què us sembla? Tu dius, Carles.
A més, de fet, amb l'estafa de les elèctriques, que al principi van dir sí, hi ha uns horaris plans, que al final s'ha demostrat que no, que cada dia van canviant els horaris, que la llum és més barata o més cara, mm-hmm. La gent està desorientada. I és normal que molta gent, doncs, aprofiti aquests camins.
Sí, sí. No, la bona notícia és si aprofitem tot això per reduir el consum energètic a les vivendes, no? Per tant, el tema bugaderies, entenc que és transmetre el cost a algú altre, però el tema de les auditories per intentar reduir la despesa, millorar els aïllaments, millorar fins i tot l'autogeneració en algunes vivendes, home, això seria una bona lliçó que en podríem treure, no?
Si és aquest el punt on acaba, sí. Si
exacte.
El que després hem de parlar és de pobresa energètica, per exemple, per això. Un altre, no? Segurament un dia d'aquests ens dedicarem a parlar amb la gent que lluita per el tema de la pobresa energètica, per perquè és una situació realment terrible i ara que està arribant el fred, doncs encara més, no? Encara ens queden 3 minuts. Avui hem assistit a l'anunci de Deliveroo d'abandonar Espanya el proper 29 de novembre pel tema de l'entrada en vigor de la llei Rider, que sabeu que obligaria aquestes companyies a contractar la gent que fins ara estava treballant amb llicència fiscal, com a autònoms, en definitiva, no? Què us sembla aquesta història? Perquè venen a regular, efectivament, una activitat que cada vegada va més. Cada vegada veiem més missatgers que treballen per diferents empreses circulant pels carrers de les nostres ciutats, no, Oriol?
Sí, efectivament. És un tema enormement complicat, trobo jo, perquè... És a dir, al final estem resolent una precarietat que ja existia, no? És a dir, que hi havia transportistes autònoms, n'hi ha hagut sempre, i que no tenien els drets laborals com un professional contractat, hi ha sigut sempre. Ara hi ha una explosió d'això, no? I sembla que, efectivament, doncs, la tecnologia permet això, massificar-ho. Llavors, la mesura aquí ha estat molt dràstica, no? És a dir, intentant fer inviable el model per la via de la contractació, i jo crec que potser s'haguessin pogut explorar altres vies d'intentar resoldre-ho, diguéssim. Perquè és que, insisteixo, és com amb el tema de Cabify i Uber, no? A vegades, amb tot el debat entre... Perdó, perquè hem parlat del taxi fa un moment. Entre el taxi i totes aquestes tecnologies semblava que estiguessin defensant un model que era la panacea dels drets laborals, que era ser taxista, i no és veritat, contra un model de precarització que era Uber i Cabify, quan tampoc és veritat, no? Perquè són sempre feines incertes. Per tant, a mi em genera dubtes, i em genera dubtes que la solució hagi de ser prohibir el model en lloc d'intentar trobar mesures d'acord amb el sector, analitzar, etc.
Què dius, Carles?
Sempre hi ha hagut missatgeries autònomes, però és que ara s'havia arribat a un punt d'aprofitar-se totalment d'aquest sistema per fer una precarietat absoluta, perquè són gent que cobraven poquíssim per viatges, que anaven amb un estrès bestial, i això, evidentment, s'ha de regular. És a dir, no podem seguir amb aquest model.
Com ho acabem, això, David?
Bueno, és evident que s'ha de regular i s'ha d'adaptar la regulació a les necessitats i a les realitats que vivim en la nostra societat avui en dia i a les noves tecnologies, però no vol dir que aquestes noves tecnologies siguin dolentes, és a dir, ni que no hi hagin diferents formes, com bé deia abans, de regular aquesta qüestió, no? Per tant, jo crec que no tant prohibir, si més buscar solucions alternatives en les que ens puguem adaptar a aquestes noves tecnologies.
Ara explicaré una intimitat. Quan ha entrat a l'estudi, la primera cosa que ha dit el David, ha dit, i aquest cap de setmana, derbi, eh? Et veig molt xulito, si em permets que et digui.
Xulito, no, simplement he dit que aquest cap de setmana, derbi, home, deixa'm gaudir la setmana prèvia al derbi.
Que ja veurem què passa
després.
Ja veurem
què passa després, que ja m'ho coneixo, això.
Saps? És molt periquito, sabeu? Va, com ho veiem? Tenim 5 segons per cadascú, eh? A tu t'és igual el futbol.
A mi m'és igual el futbol.
I a tu, Carles?
Mira, un any que poden intentar guanyar.
Deixa'ls, no?
Deixa'ls.
Molt bé. David Mejía, Oriol Vidal Barraquer i Carles Heredia, un plaer, com sempre, que esteu amb vosaltres. Moltes gràcies. Fem una petita pausa i després de les 4 coneixerem una mica més sobre aquesta figura que ens ha creat molt atenció, que presentava l'altre dia Jaume Collboni en una reunió sobre l'alcalde de nit. En parlem de seguida aquí a Ràdio Estel. Fins ara.